L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Si arribats en este punt horari us trobeu escoltant una emissora municipal associada a Emute, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, heu de saber que arriba l'hora i el temps per repassar l'actualitat. És l'informatiu Emute, diferents emissores i els seus serveis informatius contribuint en este espai que cada dia ens permet de prendre informativament parlant el pols al territori. Som a dilluns, som a primer dia del mes de juliol i encetem una nova setmana amb la crònica informativa del dia. Ho fem com sempre, avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'actualitat que avui obrirem parlant de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Una associació privada impulsarà el pla d'acció per valoritzar-la. A Santa Bàrbara, l'Ajuntament vol adquirir l'edifici de l'estació. Sempre que el preu sigui raonable, Unitat Planera planteja que s'haurien de requalificar els terrenys ara industrials per beneficiar la venda dels mateixos, a canvi de l'adquisició de l'antiga estació. Esquerra Republicana insta el govern de la Generalitat a denunciar el pla de Conca davant Europa i a defensar amb unitat el riu Ebre. La formació republicana ha presentat també un parell de preguntes al govern central sobre els serveis de tren al nostre territori. El sindicat Unió de Pagesos adverteix a Agricultura que una retallada de 200.000 euros en els ajuts a les associacions de defensa vegetal perjudicarà i molt el sector agrari. Avui passarem també balanç a la celebració el passat dissabte a l'aldea de la primera jornada sobre la promoció econòmica del municipi. El CODE tractarà 2.700 hectàrees amb fumigacions contra els mosquits a partir de demà. I a la recta final del nostre temps d'informació anirem també a Deltebre, on aquests dies comença el Festival Deltebre Dansa 2013. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que tot seguit us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Comencem ja amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars i un dia més en l'actualitat la marca la declaració de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera. Després de l'acte de reconeixement amb el president de la Generalitat, Artur Mas, a Gandesa, ara fa uns dies, el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, visitava el passat divendres les Terres de l'Ebre amb l'objectiu també de posar en marxa la primera iniciativa concreta que ha de permetre treballar per treure el suc en aquest reconeixement. Segons publica l'Agència Catalana de Notícies, un primer pas per començar a caminar de manera decidida i ferma en la consolidació del territori com a reserva de la biosfera amb el compromís i el consens dels agents socials, empreses o institucions. La participació per implementar el pla d'acció anunciat es canalitzarà a través de la constitució de la nova associació privada Ebre Biosfera, una entitat en la qual l'agricultura tindrà presència com a representació honorífica, així com també la delegació del govern a les Terres de l'Ebre. Qui haurà d'estirar del carro, però, seran el CODE, la Cambra de Comerç de Tortosa i d'altres institucions locals i supramunicipals. El seu gran objectiu serà potenciar i maximitzar, en especial a escala internacional, l'efecte de la declaració en el terreny econòmic i social. De la nova associació emanaran observatoris i taules sectorials dependents del Consell Executiu. Es crearan també les corresponents comissions consultives i grups de treball, els eixos estratègics sobre els quals girarà la tasca d'aquesta entitat amb el pla d'acció com a base seran el socioeconòmic, el patrimoni natural i la biodiversitat, la recerca i la comunicació, difusió i educació. Una creació, la d'aquesta associació privada, per impulsar la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre que explicava el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí.
Avui el que fem des del Departament d'Agricultura i des del Govern de la Generalitat és impulsar una constitució d'una associació privada en la qual nosaltres, des del punt de vista del Govern de la Generalitat, hi tindrem presència però no participació en el sentit de la participació com a societat, que té com a objectiu posar les bases de futur del que s'ha de fer, del que s'ha de construir entre tots i del que s'ha de fer en aquesta reserva de la biosfera. Des del meu punt de vista hi ha un parell o tres d'objectius molt clars. No? Primer, identificar tots aquells recursos que han fet possible que avui les Terres de l'Ebre sigui declarat i sigui realment ja una reserva de la biosfera. En segon lloc, buscar les màximes sinergies possibles des del punt de vista dels sectors, del territori, de les persones, dels municipis, de les institucions i del sector privat per buscar, doncs, entre tots i conjuntament, aquells objectius de futur. I tercer, internacionalitzar com a reserva de la biosfera les Terres de l'Ebre. Jo crec que hem de sortir fora de les nostres contrades.
En la translació d'aquests aspectes a la realitat social i el món productiu col·laboraran també especialistes de la Generalitat en la certificació de la qualitat, regulant productes, serveis i establiments que podran ser etiquetats com a representatius dels valors de l'Ebre Biosfera, una certificació que tindrà un caràcter privat i serà concedida, controlada i gestionada per la mateixa associació, amb l'assessorament del govern. Institucionalment, es definiran també mecanismes de coordinació de les polítiques relacionades entre diferents nivells institucionals, a més d'elaborar un pla de promoció intern.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a Santa Bàrbara. L'Ajuntament d'aquesta població vol adquirir l'edifici de l'estació sempre que el preu sigui raonable. Unitat Planera planteja que s'haurien de requalificar els terrenys ara industrials per beneficiar la venda dels mateixos a canvi de l'adquisició de l'antiga estació. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
En el darrer ple ordinari, el grup d'Unitat Planera va preguntar a l'equip de govern quines són les previsions al respecte de la possible compra de l'antiga estació de Renfe al municipi, donat que se'n van assabentar pels mitjans de comunicació de la venda d'aquest equipament. Per què s'utilitzaria en cas d'adquirir-la? Quins són els costos que representaria per al municipi? Així com si està prevista comprar-la? L'alcalde va respondre que ell mateix va assabentar-se de la venda d'aquesta infraestructura pels mitjans de comunicació. Per veure no és una prioritat en la situació econòmica actual que estem vivint la compra d'aquest edifici, tot i que sempre s'ha manifestat la voluntat de preservar edificacions que han format part de la història del poble. L'escoltem.
Sempre havíem manifestat la voluntat que tot el que es pugui preservar, pues, o almenys des de l'Ajuntament ho intentaríem preservar. Antigament se va ficar en contacte, no estava jo d'alcalde a l'Ajuntament, amb Adif, pel tema del tram que transcorre el terme municipal de la via, i també es va tocar l'estació, en aquell moment s'hi vivia. I la sorpresa, pues, a vostè li va vindre, i fa culpables a l'Ajuntament o a l'equip de govern, i la sorpresa a l'equip de govern també ens va vindre quan manifestant a DIF ja fa molts anys que l'Ajuntament, abans de vendre patrimoni a DIF, que formava part de l'arquitectura del poble i al qual molts de sentiments dels planers havien estat lligats a l'estació de Renfe, pues, que es fiquessin en contacte amb l'Ajuntament per veure què es podia fer. Per tant,
en aquest sentit, l'alcalde va rebre la notícia també pels mitjans de comunicació, tot i que posteriorment ell mateix va contactar amb Adif, a qui va manifestar la intenció de contactar amb l'Ajuntament abans que els terrenys es posessin a subhasta per si el municipi hi estava interessat. Boronat afirmava que estan interessats sempre que el preu fora simbòlic, donat el seu estat actual força degradat.
Jo en aquell moment li vaig dir que l'Ajuntament hi estaria interessat, i a continuació vaig ficar la coletilla sempre i quan el preu fora ratllant lo simbòlic, perquè una infraestructura que està classificada com infraestructura ferroviària, les nostres normes subsidiàries urbanístiques i que pues bueno, està, ho diria Fernando, està en l'estat que està avui en dia de degradació després d'un munt d'anys en què Adif no ha fet absolutament res de manteniment a l'estació, pues que bueno, nosaltres ja estàvem interessats perquè això formava part del patrimoni, del llegat que volíem preservar com a poble, però que podríem pagar el que nosaltres consideréssim simbòlicament raonable.
D'altra banda, l'alcalde recordava que dins les normes subsidiàries els terrenys on actualment està l'antiga estació estan qualificats com a estructura ferroviària i qualsevol cosa que s'hi faci ha d'estar relacionada amb temes ferroviaris. Un particular no pot fer-se una casa, recordava. Per la seva banda, Fernando Llombart, de Unitat Planera, proposava que aquella zona qualificada com a industrial s'hauria de requalificar, donat que ja no existeix cap indústria, i poder desenvolupar-la. Això permetria donar més valor als terrenys que té Adif i poder fer alguna negociació per a que l'equipament de l'estació quedés com a patrimoni de l'Ajuntament sense cap cost per al municipi.
Gràcies, Tere. Continuem parlant ara d'Esquerra Republicana de Catalunya, el diputat al Congrés, Joan Tardà, el diputat al Parlament Català, Lluís Salvador, i el secretari de Política Parlamentària de la Federació, Francesc Gas, acompanyats dels vocals d'Esquerra a l'EMD de Campredó, Damià Grau i Josep Esquerrer, van visitar el passat divendres l'estació de tren d'aquest nucli de població, Campredó. Segons Damià Grau, l'estació va significar l'embrió del naixement i creixement del poble. El vocal republicà lamentava el desús de l'estació i afegia que, malgrat ser un edifici públic, està totalment abandonat i ruïnós. D'aquí la nostra queixa i indignació. Després que, a preguntes d'Esquerra Republicana, al ple de la passada setmana, l'alcalde de Campredó reconegués que no havia fet cap gestió respecte a l'estació, Grau explicava els motius pels quals tenen previst de presentar una moció a la propera sessió plenària. Damià Grau.
Presentem la moció en tres punts bàsics. Una, la creació d'una comissió informativa que avalue l'estat de l'edifici. Dos, elaborar, iniciar les gestions d'aquesta comissió amb el Ministeri de Foment i Adif per tal de recuperar la titularitat dels edificis i els terrenys de l'estació de tren. I tres, reclamem i exigim al Ministeri de Foment que mantingui en condicions de seguretat i higiene el que és l'estació.
Per la seva banda, el diputat al Congrés, Joan Tardà, qualificava de vergonyós i escandalós l'estat de l'estació de Campredó i, per mostrar el perill que representa, declarava que faria arribar personalment i de manera directa a la ministra de Foment les fotografies preses durant la jornada. El diputat republicà ha registrat preguntes al govern espanyol per saber què en pensen fer amb l'estació en un futur i quines actuacions faran, mentrestant, per evitar les males condicions de salubritat, higiene i perill que ara comporta. D'altra banda, Tardà anunciava també la presentació de preguntes al govern espanyol sobre la possibilitat de suprimir el servei de mitja distància entre CASP i Barcelona. Joan Tardà.
En primer lloc, presentar preguntes al govern espanyol per saber quins plans té respecte a l'estació de Campredó, perquè és vergonyós, de fet és escandalós, que estigui tal com està, perquè ja és lamentable que estigui tancada. Però el que no es pot permetre és que ho tinguin en aquest estat d'abandonament, que a més és un gran perill per a les persones. Per això hem preguntat al govern què és el que pensen fer. És a dir, estan disposats a negociar? Estan disposats a plantejar-se la venda? Estan disposats a fer un traspàs de titularitat? Bé, es tracta de començar el ball, perquè el que no pot ser és que estigui tal com està. I, a més, ens consta que hi ha voluntat. Esquerra Republicana, els companys d'Esquerra Republicana de Campredó tenen molt d'interès, molta voluntat i molta il·lusió de convertir aquest espai, aquesta estació, en un equipament.
Parlant d'altres qüestions i davant la imminent aprovació del Pla de Conca de l'Ebre per part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, el diputat al Parlament Català d'Esquerra Republicana, Lluís Salvador, anunciava que Esquerra instarà el govern de Catalunya a denunciar aquest Pla de Conca davant les institucions europees per incompliment de les directives comunitàries. Lluís Salvador.
Davant de la imminent aprovació del
pla de conca per preparar de la Confederació Geogràfica de l'Ebre, des d'Esquerra Republicana instarem el govern de Catalunya a denunciar aquest pla de conca davant de les instàncies i les institucions europees per l'incompliment de les directives comunitàries aprovades en aquests moments, i també instarem a una unitat absoluta per part de tot el conjunt de les institucions de les Terres de l'Ebre, també la unitat del conjunt del nostre país per defensar el riu Ebre d'una nova agressió que ens arriba per part del govern de l'Estat.
Per tancar este bloc informatiu i parlant encara de la polèmica de l'aigua, cal dir també que un grup d'activistes de la Plataforma en Defensa de l'Ebre es van desplaçar ahir diumenge a Lleida per participar en una jornada festiva i reivindicativa pel riu Segre, jornada organitzada per l'entitat Lleida Ambiental. La jornada va culminar en una protesta davant la subdelegació del govern espanyol a la ciutat, en la qual els manifestants van reclamar uns cabals ecològics suficients per als rius Segre i Ebre. D'altra banda, el calendari de mobilitzacions de la plataforma aquesta setmana continuarà amb l'assistència d'una representant del moviment dijous a Saragossa per prendre part en el Consejo del Agua de la demarcació hidrogràfica de l'Ebre, que és, de fet, el pas previ a l'aprovació del polèmic Pla de Conca. D'altra banda, la plataforma prepara també el viatge per portar les seues reivindicacions a Brussel·les. Concretament, els seus representants intervindran el dia 9 de juliol a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, on denunciaran que el Pla Hidrològic de l'Ebre incompleix normatives europees importants com la Directiva Marc de l'Aigua o la dels Hàbitats.
Aquest estiu anirem a la platja.
I a la piscina.
I al casal d'estiu.
I abans de marxar recollirem aliments i omplirem amagatzem d'una entitat benèfica.
Participa a la campanya La fam no fa vacances.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim parlant ara de temes que afecten la pagesia i ho fem referint-nos al sindicat Unió de Pagesos, que ha advertit el Departament d'Agricultura que una retallada de 200.000 euros en els ajuts a les associacions de defensa vegetal perjudicarà molt el sector agrari. Unió de Pagesos demana a Agricultura que no retalli els ajuts a les associacions de defensa vegetal per aquest any, ja que la previsió del Departament és de reduir-los en 200.000 euros i deixar el pressupost en 1.800.000. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Així és, Domènec. El sindicat considera que aquesta retallada perjudica molt les ADBs i el sector en general, ja que se sumaria a les anteriors, tenint en compte que el 2010 ja es va reduir en un 30% i que el 2011 i el 2012 ha estat congelat en 2 milions d'euros. Unió de Pagesos presentava una sèrie d'esmenes al projecte d'ordre pel qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen als corresponents al 2013, amb l'objectiu de mantenir el pressupost per les ADBs en 2 milions d'euros. El sindicat adverteix que la proposta d'ordre d'agricultura s'inclouen noves tasques, com l'assessorament de les finques demostratives en gestió integrada de plagues, sense que hi hagi un pressupost addicional per dur-lo a terme. Tot i que es tracta d'iniciatives positives, per a Unió de Pagesos s'haurien d'impulsar a través del programa de desenvolupament rural. Unió de Pagesos recorda que la sanitat vegetal és una àrea estratègica per a la pagesia catalana per poder fer front als nous reptes europeus per a la producció vegetal, com la gestió integrada de plagues, d'obligat compliment a partir de l'1 de gener del 2014, que no s'inclourà en la condicionalitat dels ajuts de la política agrària comuna i, per tant, podria incloure's a través del PDR 2014-2020. El sindicat demana a Agricultura en les seves esmenes al projecte d'ordre que modifiqui les prioritats en cas de manca de disponibilitat pressupostària per tal de garantir, en primer lloc, el suport a la contractació dels tècnics de les ADBs i, en segon lloc, el seguiment dels organismes nocius de quarantena com el foc bacterià, la carpocapsa, la mosca mediterrània de la fruita i dels cítrics, la mosca de l'olivera o virosis que afecten també a plantes hortícoles, entre d'altres. Unió de Pagesos denuncia la forta reducció de les ajudes per al foment de mètodes alternatius a la lluita química des del 2007, que en alguns casos han arribat a reduir-se fins al 60%, com per exemple la mosca de la fruita. A més, del 2011 també s'han suprimit els 40 euros per hectàrea a la mà d'obra per instal·lar aquestes mesures de control. El sindicat considera que aquesta important reducció dels ajuts va en contra de la directiva europea que estableix el marc marc d'actuació per a un ús sostenible de plaguicides i obliga els estats a fomentar la gestió integrada de plagues. Tenint en compte la situació general de crisi que viu el sector agrari i la limitació dels recursos, el sindicat reclama al Departament d'Agricultura que es prioritzin els ajuts per la pagesia professional i que subvencione fins al 50% els costos del control no químic d'aquestes plagues.
Gràcies, Tere. Continuem ara passant balanç a la primera jornada, que és sobre la promoció econòmica de l'Aldea. El passat dissabte se celebrava en aquest municipi. Des d'Antena Aldaia ens ho explica com va anar Seto Gallego.
Aquest passat dissabte 29 de juny i des de les 10 del matí fins les 2 de la tarda ha tingut lloc a l'Aldea la primera jornada de promoció econòmica, una jornada que comptava amb la col·laboració de la Càtedra d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili i que a més serveix per a engegar el programa anomenat Estratègia a l'Aldea 21. La jornada va estar inaugurada per Pere Torres, secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya.
D'aquesta crisi econòmica no ens en traurà ningú, ens n'hem de sortir nosaltres. Per tant, necessitem que hi hagi empenta a tot el territori, a tots els municipis, des de tots els sectors socials i econòmics, per assumir les regnes de la situació i dir si nosaltres no som capaços de superar les adversitats en les quals ens trobem, doncs probablement aquestes es prolongaran indefinidament.
Després de l'obertura de la jornada a càrrec de Pere Torres Grau, secretari d'Empresa i Competitivitat, van continuar les ponències amb Mariano Hernández i Montes, amb la ponència quan la financiació de l'empresa depèn del patrimoni familiar, amb els seus riscos i alternatives, els empresaris aldeans Alfredo Curto i Josep Gràcia, expansió i internacionalització de les empreses del territori, la ponència a càrrec de Francesc Rosa Gras, l'emprenedoria per sortir de la crisi, des de la Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre, el senyor Josep Aragonès Gisbert, el biòleg i director de l'àrea de planificació ambiental del CODE, i van tancar les jornades d'economia amb la ponència de Dani Andreu, alcalde d'Aldea, amb la presentació del Planet i la cloenda de l'acte a càrrec de Juan Antonio Duro, catedràtic d'Economia del Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador tècnic del Pla Estratègic per a l'Empresa i l'Ocupació de les Terres de l'Ebre.
Gràcies, Seto. Seguim ara parlant de qüestions mediambientals. El CODE tractarà a partir de demà 2.700 hectàrees. Aquests tractaments s'inclouen dins els tres que estan programats per a la campanya 2013 i que es desenvoluparan d'aquí a mitjans del mes d'agost. Novament, des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Així és, Domènec. Demà dimarts, 2 de juliol, el CODE farà el primer tractament dirigit a les larves dels mosquits que generen els arrossars perimetrals dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l'Ebre. Amb aquests tractaments, el CODE, des de fa més de 20 anys, contribueix a rebaixar les poblacions de mosquits presents a les nostres terres, utilitzant les metodologies més punteres i alhora més respectuoses amb l'alt valor ecològic que té el nostre territori. Aquests tractaments es realitzen sota la supervisió de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i es financien gràcies a les aportacions dels membres del CODE, els ajuntaments del Delta de l'Ebre, la Diputació de Tarragona, els Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià i l'IDC. Els tractaments s'inicien a l'Hemidelta Esquerra, a les zones de l'Ampolla Camarles, l'Aldea del Tebre i Riu Mar, per passar a l'Hemidelta Dret, on es faran les zones d'Amposta, l'Eucaliptus, el Poble Nou, Sant Jaume d'Enveja, els Muntells i Sant Carles de la Ràpita, representant un total de 2.700 hectàrees d'arrossars perimetrals tractats. En funció de la climatologia, aquest primer tractament es preveu que es perllongui fins la setmana vinent.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
L'informatiu Emute. I avui acabarem parlant de qüestions culturals, ja que a Deltebre comença el Festival Deltebre Dansa 2013. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Avui ha començat una nova edició del Festival del Tebre Dansa, el més important d'Europa pel que fa a la formació. Deltebre serà la capital mundial de la dansa des d'avui i fins al 14 de juliol, amb 30 tallers exclusius impartits per coreògrafs del prestigi com David Zambrano, Samuel Lefebvre o Enri Jiménez. Paral·lelament, cada nit tindrà lloc un espectacle gratuït de dansa, teatre, circ i música. Alguns dels artistes de renom mundial que actuaran són les Tripletes, Pepa Plana, les Eslovacs, Mouvin Suti o Mariana de Sanctis. El director del festival, Robert Olivan, ens parla d'aquesta nova edició del Deltebre Dansa.
Enguany, el que estem treballant moltíssim, així en tot l'equip, tindrem algo bastant típic, en el sentit de que els cursos continuen sent el mateix, vindran 150 persones d'entre 30 i 40 nacionalitats diferents. Esta gent està molt entusiasmada perquè han vist este documental que ens va fer el nostre Albert Vidal, La ciutat efímera. Este documental ha tingut la força que a través del Facebook i les redes socials pues, bueno, ha arribat a molts llocs, a molta gent no coneixia el festival. Llavors, a part d'això, el que estem reforçant és la idea del festival, dels espectacles. I el que tindrem de nou esta vegada és que no només grans noms vindran a actuar, com és David Zambrano o els eslovacs, gent que ja coneixem, que ja són una mica família del Tebre, sinó gent nova, estudiants amb molt de talent que acaben de sortir en escoles importants, com per exemple l'Escola Nacional de Circ de París. Curiosament, i és el que segueixo insistint de que se'm sona estrany, el Festival del Tebre Dansa és molt més important del que nosaltres ens pensem. Recordeu que quan obrim les inscripcions per entrar a participar al festival, en 2 hores, pràcticament, 3-4, se plenen totes les places que donem. I la gent que ve aquí són gent d'altíssim nivell dins de la seva especialitat o de dansa de circ, i coneixen molt bé i saben el per què venen.
El Festival del Tebre Dansa enceta avui els espectacles gratuïts amb l'actuació del grup local Crator. Serà a les 10 de la nit a l'espai de creació Enclave.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El termòmetre vol anar pujant esglaons, poquet a poquet. Ahir ja ho va fer, avui ho farà una miqueta més i els pròxims dies continuarà aquesta tendència. A l'acabar la setmana parlaríem de temperatures caniculars, per tant, doncs, amb una calor ben intensa. De moment, avui, migdia i tarda, assolellats, però el Pirineu i Prepirineu amb nuvolades i el Pirineu amb alguns ruixats o tempestes que localment podrien ser d'una certa intensitat. De fet, en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís. De cara a demà, situació semblant, però amb les tempestes de tarda que al Pirineu es presentaran i, a diferència d'avui, també al Prepirineu. I, com dèiem, el termòmetre apunta cap amunt, una pujada que a l'acabar la setmana portarà gran part de Catalunya a valors, pel que fa a les màximes, compresos entre els 32 i 37 graus.
Com és habitual, diàriament, la previsió del temps ens ha acompanyat en els últims compassos d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui dilluns 1 de juliol, que un dia més ha tingut el control i edició dels continguts, qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, tan sols ens queda agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal per informar-vos i desitjar-vos bona tarda. Tornarem demà. Fins llavors.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.